Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els propietaris dels locals d'oci nocturn no saben d'on treure els recursos per reobrir en les condicions que fixa el Procicat. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Garantir la ventilació, els límits d'aforament i la distància de metre i mig entre clients requereix una inversió en infraestructura i en personal. Una inversió que els propietaris es veuen incapaços de fer després d'un any sense ingressos. Així ho ha denunciat la propietària del Saba de Bidú, Toni Penya, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
No podeu imaginar el que és no ingressar durant un any i pico, res, i només pagar, i pagar, i pagar, i pagar, i pagar. Si no obrim, quan més estiguem en obrir, més difícil serà reobrir. Mantens el negoci perquè no tens una altra sortida i perquè has invertit allà tota la teva vida i necessites viure d'ell, però el primer pensament és no obrir mai més, perquè és que no saps... i recuperar-te d'això serà gairebé impossible.
És per això que reclama que el pla de reobertura vagi acompanyat d'ajudes de les administracions a fons perdut.
El Fresh Festival torna als Jardinets després de la suspensió de l'any passat arran de la pandèmia.
Del 27 de juny al 17 de juliol s'hi podrà veure teatre, música i poesia, tant d'espectacles ja programats l'any passat com novetats. Entre aquestes hi ha una actuació de la cantant Bet i els espectacles d'Alberto San Juan i d'en Peyu. De fet, un humorista donarà la inauguració al certamen en una funció reservada als professionals sanitaris a moda d'homenatge.
En esports, el Centre d'Esports Sabadell reclama el retorn de públic als estadis de forma igualitària per tots els equips.
El club s'ha mostrat crític sobre el fet que els estadis de comunitats en fase 1 de la pandèmia puguin rebre l'afició i la resta no, i consideren que el procés s'hauria de fer igual a tot arreu. En cas de la Lliga Smartbank, els beneficiats són el Cartagena, el Castellón, el Lugo i el Mallorca.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 21 graus a Sabadell, temperatures que segueixen pujant dia rere dia. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Molt bona tarda. Hem tingut un matí assolellat, amb alguns intervals de núvols cap al litoral i nord-est, però que anant minvant i en general predomina aquest cel poc ennuvolat. Malgrat això, ràpidament, d'oest a est avançaran bandes de núvols alts i mitjans, a mesura que avanci la jornada deixaran el cel cada cop més tapat, i ja a partir de primeres hores de la tarda arribaran algunes precipitacions a l'oest del territori i aquestes aniran avançant d'oest cap a est i sobretot a partir del vespre arribaran pràcticament a qualsevol indret, sent una miqueta menys probables i extenses a punts del nord-est de Catalunya. Pel que fa a la temperatura, valors més alts, entre els 18 i els 23 graus, forces generals, puntualment més altes a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre, de Ponent, i una miqueta més baixes al Pirineu. De cara a demà, parlarem d'un matí amb precipitacions, sobretot a la meitat est, i possibilitat de xàfecs durant la tarda aquí, més sol a la resta i baixada de la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30, 1,5 km a Barberà en sentit sud i 1,5 km més a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, trobem un petit tram de congestió a la Ronda de Dalt entre Sarrià i Sant Gervasi en els dos sentits. La reobertura dels locals d'oci nocturn amb les condicions aprovades pel Procicat és inassumible. Així ho consideren els propietaris del sector a la ciutat, tenint en compte que caldrà fer una nova inversió per complir amb les mesures de seguretat que se'ls demanen. D'una banda, per canviar el sistema de ventilació. De l'altra, amb personal que garanteixi el compliment de la distància de metre i mig entre clients, l'ús de mascareta i que no es consumeixi a la pista de ball.
La propietària de Saba de Bidú, al centre de Sabadell, Toni Penya, lamenta que fer totes aquestes inversions després d'un any sense ingressos és pràcticament impossible.
És inassumible quan estem arruïnats. O sigui, hauríem de vigilar... quan obrim, si aconseguim obrir i ho fem amb restriccions a l'aforament, evidentment no podrem treure d'alerta a tots els empleats. Si tu tens menys empleats perquè tens només la meitat de gent per servir, i no tens diners perquè portes més d'un any tancat sense ingressos i pagant constantment de tot, i ja no et queden diners d'on treure, i has de posar personal per vigilar que la gent acompleixi les mesures, no tindrà, o sigui, igual no jo no obrir.
Penya assenyala que el pla de reobertura hauria d'incloure una data per poder preparar el retorn a l'activitat. Així mateix, considera que hauria d'anar acompanyat d'ajudes directes a fons perdut per part de les administracions.
El pla de reobertura arriba a Sabadell en un moment de replantejament de l'oci nocturn.
Des del 2018 fins ara han anat tancant totes les discoteques i bars musicals de l'antiga zona hermètica i durant un any es va suspendre l'atorgament de noves llicències. Des del març, la ciutat compta amb un nou pla de regulació de l'oci nocturn que obliga la majoria de locals a situar-se fora de la trama urbana. De moment, però, ningú ha sol·licitat obrir un negoci d'aquest tipus a la ciutat.
Salut continua fent passos per arribar al 70% de la població immunitzada a finals de l'estiu. Les persones entre 50 i 59 anys ja han començat a rebre la vacuna aquesta mateixa setmana i d'aquí 15 dies s'iniciarà el procés amb la franja entre els 40 i els 49 anys. Ho ha anunciat avui la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, en una entrevista a RAC1.
Normalment seria a mitjans de juny. No ho sé, igual anem més ràpid, Potser que anem més ràpid, però calculem que al mitjans de juny aproximadament ja començarà la franja aquesta de 40-49, perquè a nosaltres es passa una cosa, i és que la franja de 50-59 hi ha més d'un milió de persones, més d'una comunitat autònoma sencera la tenim només en aquesta franja. Per tant, tenim encara força feina que fer en 50-59, que l'han obert d'una manera generalitzada des del dilluns.
A Sabadell, l'inici de la vacunació en aquesta franja coincidirà amb la posada en marxa del vacunòdrom de la pista coberta d'atletisme,
on també podrien vacunar-se de forma generalitzada les persones per sota dels 40 a partir del juliol, tal com també ha especificat Cabezas. Durant l'entrevista, la doctora ha detallat que encara no s'ha de decidir a nivell estatal si es vacuna alhora tots els menors de 40 o també es va fent per grups d'edat. Actualment, a Sabadell hi ha 63.386 ciutadans amb una dosi del vaccí posada i 29.531 amb la pauta completa.
Un procés de vacunació que ha permès anar desocupant llits del Taulí de manera sostinguda en les últimes setmanes.
I a hores d'ara, els pacients ingressats per Covid-19 a l'hospital s'enfilen, però als 60. Són 13 menys que en el balanç de dimarts. Ara bé, ha pujat en un els malalts hospitalitzats a l'UCI o a la unitat de semicrítics fins als 18. En els darrers dos dies s'han registrat una dotzena d'ingressos nous al centre sanitari, una defunció i també una dotzena de diagnòstics nous.
Pel que fa a la situació general, els indicadors continuen estables.
El risc de rebrot i la velocitat de contagi no han variat respecte d'ahir i es mantenen en els 203 punts i el 0,92% respectivament. En canvi, la incidència acumulada a 14 dies ha retrocedit lleugerament fins als 218 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han confirmat 32 positius més, que situen la xifra total de contagis des de l'inici de la pandèmia en els 18.901. Per contra, respecte ahir, no hi ha hagut cap mort i continuem en els 554.
Notícies vespre.
Un cas de síndrome de Noé manté un grup de gats d'entre 25 i 40 exemplars en condicions insalubres a casa seva. El trastorn per acumulació d'animals genera molèsties al veïnat per les males olors i constants baralles entre els felins. Es tracta d'una persona de 90 anys amb poca salut i que necessita atenció social i no té familiars que se'n puguin ocupar.
Fa 5 anys que allotja els gats sense cap vigilància ni control. Els considera seus i col·labora amb associacions que entrenen a dur-los i a cuidar-los. El tipus de gat s'anomena mix, ja que no és domèstic, però tampoc és salvatge, de manera que no sap conviure amb altres gats ni esquivar els cotxes. Es tracta d'exemplars molt traumatitzats que conviuen amb gats morts al seu voltant. L'Ajuntament hi ha facilitat l'accés. Coneix el cas des de fa temps i mira de considerar les solucions. Quino Cordero, president i voluntari del ProGat Sabadell, proposa la seva.
Se está haciendo ya. La solución que en ProGat vemos, que es lo que estamos tratando desde hace un año con el Ayuntamiento y con la persona que hizo esta petición, es buscar un sitio donde llevar a los gatos, porque, claro, sacar el gato de ahí, ahora mismo no hay donde llevarlo. Las protectoras no aceptan gatos mix, porque son gatos muy problemáticos. Entonces, la petición más grande que hay, ya por este exchange y por ProGat Sabadell de hace tiempo, es que en Sabadell haya un refugio para este tipo de casos.
Cal que els animals passin un reconeixement veterinari i fer un cribatge per la seva sociabilitat per decidir si es poden o no acollir. A Sabadell hi ha dos casos més de síndrome de Noé.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Obrim l'extensa pàgina cultural d'avui als Jardinets de l'Espai Cultura perquè la cantant Bet serà una dels caps de cartell de la quarta edició del Fresh Festival.
He pintat l'horitzó per sanar les penes. Tant de bo que aquest mal marxi ben de pressa i jo.
Després que l'any passat se suspengués arran de la incertesa provocada per la pandèmia, el certamen recupera aquest any el teatre, la música i la poesia del 27 de juny al 17 de juliol.
Tot i que la programació es presentarà la setmana que ve, els organitzadors ja han avançat que combinarà els espectacles suspesos l'any passat amb novetats. L'actuació de Bet per presentar el seu nou disc Origen n'és una, però n'hi ha més. Com destaca el director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Joan Carles Sunyer.
Per exemple, la Berto San Juan, que ja va passar per aquí pel Fresh Festival, però aquest any torna a venir amb el nou espectacle Mar, que ve juntament amb el guitarrista i compositor Fernando de Bosque, ja va venir acompanyant l'any passat. Bueno, la novetat d'Albert de l'Espan aquest any, doncs, evidentment, és que bueno, està, diguem, a la palestra perquè acaba de guanyar un Goya i un Gaudí per l'obra, per la pel·lícula sentimental del Cesc Gall. Per tant, bueno, és un ingredient més que reconeix la gran trajectòria de l'Albert de San Juan.
L'altra gran novetat és el Gallardo Espanyol, del Peyu, que servirà d'espectacle inaugural. La primera funció, però, estarà únicament reservada al personal sanitari com a homenatge a la tasca d'aquest col·lectiu durant la pandèmia. De fet, la quarta edició del Fresh Festival estarà també molt marcada pel context actual. De moment, neix amb unes mesures de seguretat que podrien anar canviant si la desescalada ho permet.
Jo vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho amb tu.
La festa de la primavera arriba per fi aquest diumenge a la Masia de Can Deu. Tots els actes s'hauran de seguir a través de les xarxes socials, però a la tarda 500 privilegiats han pogut comprar una entrada per anar al concert del Pot Petit.
És el rat-rat, rat-rat, és un rat valent.
Hilari Teixidor, gestor de l'Espai Natura, Fundació 1859, ha repassat al programa El Cafè de la Ràdio les diferents activitats que s'hi podran veure.
Els tallers de natura, visita la granja, visita el museu, activitats de descoberta de la natura, tindrem els falconers del FAI, que es faran una exhibició de vols d'aurapinyaires, uns buscadors que ens deleitaran fent escultures amb motoserres, hem preparat el que seria una exhibició o una demostració del que són els gossos de natura, de com condueixen els ramats.
Es repeteix la fórmula de la festa de la tardor. Les gravacions de les activitats també quedaran disponibles al canal de YouTube.
I a l'Espai Cultura, demà a les 5 de la tarda, s'obre l'exposició Més enllà de les trinxeres, on romandrà a un parell de mesos. Es tracta d'un muntatge que arriba procedent del Museu d'Història de Catalunya. Són fotografies d'Alec Weinman, un jove britànic de 23 anys que va inscriure a la unitat mèdica britànica que va venir a ajudar a la República durant la Guerra Civil. Delícia Borset, directora de l'Espai, explica què contenen.
A partir d'un arxiu de fotografies d'aquest senyor, de l'Alec Weinman, que va fer durant la Guerra Civil, es va fer un recull, una selecció de 150, que són les que es mostren a l'exposició, en què es pot veure la vida a Catalunya, a la Barcelona revolucionària, rere les trinxeres, en els pobles, durant la Guerra Civil, més enllà de les trinxeres.
Weinman feia de conductor d'ambulàncies, però sempre portava amb ell la seva càmera Leica.
Un minut per un quart de vuit, la figura de Campanyà, el fotògraf de la Guerra Infinita, s'exposa al MNAC amb les fotografies que mai va voler ensenyar. El periodista sabadellenc Plàcid García Planas és un dels tres comissaris de l'exposició, juntament amb l'historiador Arnau González Vilalta i el net de Campanyà, Toni Moner, dedicat a una de les figures fotogràfiques del segle XX a Catalunya amb el llegat de la capsa vermella.
L'inici del projecte neix amb la troballa de 5.000 fotografies inèdites del conflicte bèl·lic de la Guerra Civil a casa de la família dels Campanyà el 2018 i d'això en fan un llibre. Ara han organitzat aquesta exposició per ensenyar al públic aquest llegat. Per García Planas, la seva trajectòria es divideix en tres etapes: una inicial de formació, l'esclat de la guerra i el trauma que aquesta va provocar, una etapa de conflicte que el va marcar profundament.
Què fotografia el Campanyà? Un país amb guerra. El seu país amb guerra. I això es nota, no?, amb la seva mirada, amb l'amplitud de la seva mirada. És una, clar, ell era, pensem, era republicà, catalanista, però catòlic. És el personatge ideal per rebre de totes bandes. Llavors, el rep de totes bandes i fotografia totes bandes. D'alguna manera, jo crec que el Campanyà és el, sempre ho dic, el país fotografiant-se a si mateix.
Unes fotografies que el 1989, pocs mesos abans de la seva mort, Campanyà encara es negava a mostrar en públic, un regal que ara sí es pot veure al Museu Nacional en aquesta exposició fins al 18 de juliol. Una història, però, que culminarà en un documental que emetrà el Sense Ficció de Televisió de Catalunya el pròxim 1 de juny.
Te llamas Mateo Vidal. ¿Nunca pensaste que un hombre podría volver a nacer dos veces?
Aquest és l'últim gran èxit de Netflix. L'Innocente, des de la seva estrena el 30 d'abril passat, ha estat el número 1 de les sèries més vistes en aquesta plataforma. Tot i que hi tenen un paper petit, hi ha dues sabadellenques entre el seu repartiment, Mireia Vilapuig i Sílvia Ricard.
Els seus personatges són gairebé testimonials, però això no treu que milions de persones les hagin vistes a la petita pantalla. La sèrie se centra en la vida de Mateo Vidal, interpretat aquí per Mario Casas, un jove que ha estat a la presó per haver matat accidentalment un noi en una baralla. Al cap de 9 anys, una trucada de la seva dona el tornarà a posar a l'ull de mira de la policia. L'actriu sabadellenca Sílvia Ricard ha participat en una escena de la producció i explica que la van rodar fa més d'un any.
Va trucar una directora de càsting i em va explicar una mica doncs, què anava aquesta minissèrie, si m'interessava el paper, i jo pensava que seria un gran paper i finalment, després de tota l'explicació, em va dir que era una seqüència, no? Era una aparició molt, molt breu, però molt contenta de ser-hi. Això va ser... fa gairebé un any, crec.
La seva sorpresa va ser quan es va estrenar, ja que ella no ho tenia present i va rebre una allau de missatges dient que l'havien vist a Netflix. A part de Ricard i Vilapuig, la sèrie també hi apareixen José Coronado, Alexandra Jiménez i Miqui Esparvé.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El PSC vol liderar un nou tripartit amb els Comuns i Esquerra i veuen el desacord entre les formacions sobiranistes com una finestra d'oportunitat. A més, reivindiquen que el Salvador Illa ha de poder participar en un debat d'investidura perquè va ser el guanyador de les eleccions el passat 14 de febrer.
Així ho ha defensat el diputat sabadellenc del PSC, Pol Gibert, en una entrevista a Ràdio Sabadell. A més, considera que un nou govern independentista no estaria capacitat per gestionar la crisi sanitària i social derivada de la pandèmia.
Nosaltres vam apostar per un govern amb els Comuns inicialment, amb el suport extern d'Esquerra Republicana, però aquesta campanya havia més que Esquerra Republicana triava una altra opció, que no té futur, que estem veient que no té cap manera d'encaix, i per tant doncs, seguim aquest bucle de responsabilitat i que ens porta doncs, a no tenir un govern i que ens aboca eleccions, desgraciadament.
Gibert també ha lamentat que les forces independentistes facin un cordó sanitari i no vulguin pactar en formacions, diu, obertament democràtiques.
En canvi, la CUP continua apostant per arribar a un acord polític amb Esquerra i Junts per Catalunya. El diputat sabadellenc Xavi Pellicer assegura que les diferències entre les estratègies polítiques es poden salvar.
Ara bé, sempre que es deixin enrere les tàctiques partidistes i les lluites per l'hegemonia en el sector sobiranista. També n'ha parlat al Cafè.
El repartiment de cadires ens és igual. Nosaltres volem acords polítics i que s'iniciï la legislatura per poder tirar endavant aquests acords polítics i aquestes millores en l'àmbit social i en l'àmbit nacional. A partir d'aquí, com es reparteixin les cadires, ni entrem ni sortim. El que volem és que deixin de fer el ridícul, per dir-ho així d'una forma clara, i que comencin a treballar pel país i deixin de treballar per interessos tàctics o de regat curt o partidistes.
En la mateixa línia, un altre sabadellenc, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, també ha demanat als partits que acabin amb el linxament entre uns i altres i que recuperin el sentit d'estat.
Pel que fa a Esquerra, el vicepresident en funcions, Pere Aragonès, ha exigit a Junts que compleixin amb la seva paraula i ajudin a formar un govern ja.
En canvi, els comuns han donat per trencades les negociacions amb Esquerra fins que els republicans no descartin formar un govern amb la dreta catalana.
I mentre els partits continuen negociant, quan falten dues setmanes perquè s'esgoti el termini per escollir president, el CIS ha elaborat una enquesta sobre les preferències dels catalans per liderar la Generalitat.
L'opció preferida pels enquestats seria un tripartit format pel PSC, Esquerra i Comuns, amb un 31,2% dels vots. En canvi, un govern independentista només ha rebut el suport del 23,2%. Per contra, quan es pregunta sobre què creuen que passarà, més de la meitat considera més probable que acabin governant els partits sobiranistes.
El dia ens deixa també altres notícies. Operació contra la corrupció a la Comunitat Valenciana.
La UCO ha detingut el subdelegat del govern a València i extinent de l'alcalde del PP de presumpte cobrament per comissions. La Rafael Rubio i Alfonso Grau han estat detinguts en el marc de l'operació Azud, que investiga el suposat cobrament de comissions a canvi d'adjudicacions a l'Ajuntament de València.
I l'accident d'Espanera a l'aeroport de Madrid del 20 d'agost del 2008 va ser fruit de diversos errors i la responsabilitat recauria sobre excàrrecs del Ministeri de Foment, que va fallar de forma prèvia i posterior a l'episodi.
Aquesta és la conclusió de la comissió d'investigació del sinistre que va provocar 154 morts. El Congrés ha aprovat avui el dictamen, malgrat el vot contrari del PSOE, que governava en el moment dels fets.
Els esports. El centre d'esports ha sol·licitat a les autoritats que el retorn del públic als estadis s'efectuï amb les mateixes condicions per tots els equips. Ho ha fet en un comunicat crític després que el govern espanyol hagi decidit deixar entrar els aficionats només en aquells estadis de primera i segona que pertanyin a comunitats autònomes que es trobin en fase 1 de la pandèmia. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Una mesura que ha aixecat polseguera entre els perjudicats, que al cap i a la fi són la gran majoria, i entre ells es troba el Sabadell, que no podrà reobrir la nova Creu Alta. Pel director general arlequinat Bruno Batlle, el més just seria que tots els equips estiguessin sota el mateix criteri.
Jo crec que el sentit comú diu que s'hauria d'obrir per tots. I més amb les dates que estem, quedant 4 partits, doncs que es pogués competir amb igualtat de condicions. Per tant, tenint en compte també doncs el que està succeint amb altres àmbits de la vida, sigui el cultural, el futbol no professional i qualsevol, doncs que tots els estadis poguessin obrir complint els mateixos protocols i les mateixes mesures que s'establissin.
En el cas de la Lliga Smartbank, els beneficiats són el Cartagena, el Castellón, el Lugo i el Mallorca. Els tres primers, recordem, són rivals directes del Centre d'Esports per la Salvació. Aquests clubs poden obrir els seus estadis al 30% de la seva capacitat i fins a un màxim de 5.000 espectadors. Tot i el desavantatge que significarà això per al Centre d'Esports, Batlle aposta per passar pàgina i superar les adversitats sobre el terreny de joc.
Un cop, no es produeix aquesta entrada, doncs centrar-nos en la part esportiva. Té molta similitud amb la temporada passada, si recordeu, amb aquestes dates estàvem fent trucades d'aquest tipus també, de les incoherències, injustícies, etc. I al final el que havíem de fer és centrar-nos en la nostra feina, ho vam fer i vam aconseguir l'objectiu i és el que hem de fer.
El Sabadell-Tenerife d'aquest diumenge a les dues, per tant, serà de nou a porta tancada. L'enfrontament, per cert, el dirigirà el càntabre José Antonio López Toca, el mateix de la derrota enguany a Castàlia. A la sala Bor, Barón, Aceitón.
Baixem uns quants esglaons. La tercera catalana afronta el tram decisiu de la temporada amb un bon grapat d'equips sabadellencs involucrats. El Can Rull és el que apunta més amunt, ja que lidera el grup amb 28 punts.
Són 4 més que el Badia, segon classificat. Els locals, però, venen de cedir el primer empat a casa i ara els de José García Numoski tenen un test exigent visitant el San Lorenzo. El tècnic avisa de la importància del xoc.
Partido de los que gustan tanto como para aficionados como para jugadores de jugar, que es un partido que realmente va a estar muy competido porque ambos equipos vamos con una buena dinámica y cada vez quedan menos partidos y vamos a querer sumar puntos para poder estar y poder cumplir ese objetivo.
Diumenge a 1:15 arrencarà el partit. De la seva banda, el Planadeu Roureda, quart classificat, és el següent conjunt de la ciutat millor situat. El seu duel al camp del Pajaril, però, ha quedat ajornat. La resta de la jornada ens deixarà els següents partits. Dissabte a 6:45, Can Parellada Llano. I a 15:45 més tard, Cercle Sabadellès Fons. Diumenge al vespre, a 7:45, l'acció es rematarà amb la Raona Marinals al Marina Can Gambús, Huracán de Barcelona.
I encara en futbol, el Cercle ha arribat a un acord amb l'Andrés Iniesta Metodologia a l'acadèmia de l'exjugador del Barça per fer un campus a les seves instal·lacions. L'entitat ha obert les inscripcions d'un certamen que tindrà lloc entre el 28 de juny i el 30 de juliol.
El campus té per objectiu ajudar els alumnes a millorar les seves capacitats tècniques i tàctiques, però també potenciar els seus valors humans. Èric Sabater, director de la secció de futbol del Cercle, explica en què consistirà tot plegat.
Estarà format per un equip tècnic d'entrenadors que la base és del club. Llavors, tindrem un director de la Iniesta Metodology, que és el Quim Ramon, que és la persona de confiança de l'Andrés i que està molts anys vinculat al futbol base del Barça. Llavors, estarem el Sergi Caton i jo com a responsables esportius i d'operacions. I després tindrem, com et comentava abans, a tots els entrenadors de la secció de futbol que sotmetran a diverses sessions de formació per tal d'afrontar aquest projecte.
El campus Andrés Iniesta Metodology del Cercle serà l'únic a Espanya i el segon a Europa. El club treballa per poder concertar alguna visita de l'estrella, però Sabater ha reconegut que, per ara, no en tenen cap de tancada.
Obrim bloc poliesportiu a l'Europeu de Natació Artística de Budapest. La sabadellenca Emma García clourà demà la seva participació amb la rutina lliure mixta.
Després de la plata que es va penjar dilluns amb el tècnic Pau Ribas, la nedadora del Club Natació Sabadell afronta la segona final amb aquests objectius.
El que esperem, el que intentarem és millorar encara més la imatge, que encara agradi més a la gent, que encara arribi més la gent i, òbviament, intentar millorar aquesta puntuació que sempre amb el duet lliure és el nostre fort i realment sempre estem una mica per sobre. I això, bàsicament, que disfruti moltíssim la gent i disfrutar-lo molt nosaltres.
García i Ribas exhibiran una coreografia trencadora que ja van estrenar amb bones sensacions fa unes setmanes a Kazan. La final del duet mix lliure de l'Europeu serà demà a partir de les 9 del vespre.
La segona B de futbol sala arriba a la seva recta final. Aquest cap de setmana, Escola Pia i Club Natació Sabadell afronten la penúltima jornada amb gairebé tot per decidir. Més enllà del líder, Calvià, ja classificat per al play-off, la resta de posicions encara s'han de repartir.
La Pia, tercera, busca tornar a colar-se al segon lloc, però per això necessita derrotar el Barceloneta a domicili i que el Martorell perdi el Pavelló del Nord contra el Natació Sabadell. Per això, l'escolapi Carlos Povedano no té problemes a desitjar que l'etern rival els hi faci un favor.
Jo, sinceramente, sí. Jo, está claro que firmo la Copa del Rey, pero ahora mismo quedan 2 partidos, 6 puntos, y quiero acabar lo más arriba posible. Y si para ello necesito que el eterno rival gane y nos haga un favor, entre comillas, pues claro que lo firmo, sí, ojalá le ganen.
El Natació Sabadell, en tot cas, necessita guanyar de totes si vol tenir opcions d'aspirar al play-off o a la Copa. Per això, el nedador Marc Elias aposta per no mirar el que passi més enllà del club.
Al final no és un tema que haguéssim parlat ni ens haguéssim fixat, però el que et comento, al final nosaltres pensem en nosaltres mateixos. I si volem arribar a l'última jornada amb aspiracions de seguir lluitant pel play-off o d'intentar entrar a la Copa del Rei, ens hem de centrar en nosaltres, en sumar els 3 punts i veure doncs, aviam quins resultats es donen. Ells també haurien de fer la feina. Crec que no només seria una cosa nostra i en aquest sentit doncs el que et dic, mirar per nosaltres mateixos i intentar sumar els 3 punts aquest dissabte.
Dissabte a 6:45 es jugarà el Barceloneta Pia i a 9:15 el Club Sala 5 Martorell.
Mig minut per 7:45, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 13 de maig. Tornem demà a partir de les 9 amb més notícies amb el Cafè de la Ràdio, però no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dia, adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.